Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart de 12, tot sigui dit, ja en el decurs del programa, com de qualsevol activitat a la vida, certs moments per la distensió. I ara l'Andreu Bosch ens n'ha proporcionat un, eh? Andreu Bosch, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Bé, li dèiem a l'Andreu Bosch, que esclar, avui hi ha programa doble, saben tots vostès, programa doble, vull dir sessió doble, eh? Sessió doble, primer Gavi Serrano, després Andreu Bosch. Que això no sovinteja, però li fèiem una mica de broma a l'Andreu Bosch, que deia, eh? Però tampoc és com els plens, perquè en el fons són dues hores, i els plens són cinc hores i quart, no? I ha vingut, diguem-ne, aquella... Segur que el representants de les diferents forces polítiques comenten sovint la durada dels plens.
Sí, sí, clar, sí, és que són sí. Llargs, són llargs.
I això, i nosaltres preguntem, eh? Li dèiem a l'Andreu Bosch així, doncs apliqueu-vos la lliçó, i deia, home, l'últim en parlar és sempre el que...
Sí, el que rep...
El que rep l'asa dels cops, no? Eh?
L'asa dels cops, però realment, clar, ningú repara en tots els grans discursos que hi ha abans, i de vegades per temes que no són purament locals, que també s'ha arreglat el món,
sí,
no?
Sí,
però
sí, sí.
Que de vegades hi perdem molt de temps amb això i potser no caldria tant.
Hi ha alguna explicació fàcil del per què passa això? Per aquests ciutadans que puguin dir, home, jo potser aniria al ple, però també era una reflexió que ens en feien molts les representants de les llars d'infants que van aguantar estoicament fins al final de ple. T'hauríem presentat, home, hem vingut a les 7 i marxem a un quart d'una de la matinada. A vegades el debat polític porta aquestes coses?
Home, esclar, si es vol fer bé la feina i escoltar totes les opinions, que per això doncs estem en democràcia i per això també, a veure, al final, aportar-hi opinions diverses enriqueix el debat i enriqueix la vida política i també enriqueix les decisions. No del moment del ple, perquè moltes vegades, vaja, el que jo he vist és que, lamentablement, les decisions ja estan preses quan van al ple, no? Però sí que...
És en part bo que sigui així o no?
Jo crec que no, jo crec que hi hauria d'haver un petit marge que hauria de permetre, doncs, allò, a través del diàleg, arribar a convèncer posicions polítiques que de vegades són encastellades, és a dir, el govern diu això ha d'anar així, i aleshores de vegades, si ells mateixos ja se n'adonen que en algun tema han fallat o s'han equivocat, no? Però reconèixer-ho allà en públic, doncs li costa moltíssim, no? Més del que a mi em sembla que hauria de ser natural, perquè és natural que els de l'oposició ens equivoquem, i és natural que ells que estan governant també s'equivoquin, i per tant, doncs, reconèixer un error no passa res. Home, reconèixer un error ple darrere ple i un error important, doncs ja seria dir, però escolta, marxa i ens hi posem nosaltres, no?
Tot i...
Però reconèixer un error de tant en tant no passa res.
Tot i que és cert que Andreu Bosch en alguna ocasió, diguem-ne, que ha fet valer el seu enuig per sentir-se tractat d'una forma que no us ha agradat massa.
Home, la veritat és que, és clar, sempre et toca el punt de la mitjanit i... Esclar, a les 12 teòricament s'han d'acabar els plens,
sí.
Hi ha mitja hora de marge que dona l'alcalde i clar, tots estem cansats, no? Però jo crec que per responsabilitat política no puc deixar d'expressar les inquietuds que a mi m'arriben per part de ciutadans i que a més, ja ho he dit també més d'una vegada en el ple, quan a mi m'arriba un tema, el primer que faig, amb lleialtat, és dir, escolti'm, ciutadà tal, vostè ha anat a veure tal regidor responsable d'aquest tema, ha anat a parlar amb ell, li ha exposat tal com ho exposa a mi, i en més d'una ocasió aquests temes ja no arriben a sortir al ple. O sigui, imagina't si els tragués tots els que m'arriben així a la brava, no? Normalment fan un circuit, i jo quan els trec en el ple és que el circuit de ciutadà a govern no ha funcionat, o no hi ha hagut entesa, o no hi ha hagut diàleg, o no han volgut escoltar, o han desatès aquell ciutadà. Aleshores sí que em queixo en nom d'aquell ciutadà.
Aquesta és una qüestió molt àmplia, però què us diu la gent?
De tot.
Què
de
us
tot...
està dient? Diguem-ne, sí, veritablement, en aquestes circumstàncies de crisi que viu tothom en general, ha canviat el discurs o els temes que li proposen a Andreu Bosch quan ho van a veure?
Home, i tant. Home, si fa un temps hi havia més la inquietud de on anem a parar amb aquesta voràgina de preus en el preu del sòl urbà i de construcció...
Allò del creixement, eh?
Sí, allò del creixement, ara...
Que queda lluny, eh?
Que sí, ens ha vingut reduït d'una manera, en podríem dir, des de fora, mm-hmm. Però jo sempre he dit que l'important és dirigir el creixement de Sitges des de dins mateix, és a dir, i de fet segueixo avalant el que sempre Acció per Sitges ha dit, que és que s'ha de regular el creixement per refrenar-lo quan va massa accelerat. I nosaltres érem partidaris d'això, de refrenar-lo quan anava massa accelerat. I penso que si encara Sitges va trampejant una mica la crisi des del punt de vista de la construcció, perquè es van veient grues, menys que fa un temps, moltes menys, però encara hi ha feina en aquest aspecte. Penso que ha estat justament per això, perquè potser no hem deixat córrer tant com es volia, i ara doncs s'estan acabant promocions que ja van tenir el seu recorregut previ abans.
Ara tornem a la qüestió de les preguntes dels ciutadans, però segur que us heu plantejat en algun moment un dels pals de paller que defensava Acció per Sitges en el debat sobre el Pla General era estirar encara més el període, diguem-ne, de desenvolupament d'aquest Pla General, el pla d'etapes de desenvolupament del Pla General, el temps però i les circumstàncies gairebé...
Sí,
es demostra que no val la pena ni etapes tal com estan les coses ara per ara.
Jo crec que sempre val la pena etapes.
Segur,
perquè en el moment en què tu marques etapes, també marques prioritats. I jo crec que, malgrat que estiguem en aquesta situació, també és important saber el poble cap a on ha d'anar i quines són les prioritats de desenvolupament urbà que té Sitges. No? I per tant, doncs, encara que estiguem en crisi, és important que el creixement, encara que sigui poc, ho fem bé.
Sembla que fos ahir, però les sí, manifestacions, sí. Els debats, el creixement, la sostenibilitat, etc, etc, etc.
Sí,
però com
avui...
si hagués passat res de temps, eh?
Sí, és veritat, però avui tu em deies abans, i ara què et comenta la gent pel carrer? Mm-hmm. Doncs està molt inquieta per el tema econòmic.
De
està
bo.
Clar, és normal, vull dir que és una cosa que semblava que començava a Amèrica i que no arribaria aquí, i ha arribat, evidentment, allò que deien, no? Quan Amèrica es constipa o es tornuda, la grip està present. Mai millor dit, la grip aquesta nova que ens ha vingut, no? L'econòmica i la real, no? Però vaja, la qüestió és que la gent, a flor de carrer, el que et diu és que, a veure, primer de tot està preocupada per la situació econòmica, però també està preocupada per l'actitud del govern. És a dir, tot i que una mica han assumit el discurs de l'austeritat que des de fa tants anys Acció per Sitges també està posant sobre la taula, doncs tot i això, bueno, hi ha ensopegades que ens fan trontollar una mica, no? Vull dir que per exemple en aquest últim ple jo posava de relleu aquells sabatots que han posat allà a la fregata per dir que fem un passeig. Home, escolta'm, cal gastar-se uns diners en una falla per anunciar que fem un passeig. Escolta'm, potser millor que posem un cartell simple, que no ens gastem millor en disseny i que realment doncs, utilitzem els diners per allò que fa falta.
Heu escoltat Gavi Serrano, ens deieu, mentre veníeu cap aquí?
No he pogut, més que res, amb les presses, he sentit que estava el Gavi Serrano aquí a la ràdio, però l'escoltareu vespre.
Teniu una certa opinió sobre aquest tema que ha posat a Gavi Serrano a les tertúlies i en les converses
de
més o menys
tothom, del tema de
d'exposicions, Martin Luther King, Vicente Aleixandre, etc.
Home, jo sí tinc la meva opinió, i jo ja l'ex passada en el ple, de fet, el grup polític, Acció per Sitges, hem parlat del tema, no? I és clar, nosaltres sempre també diem que s'ha d'arreglar primer la casa pròpia abans d'anar a fer les Amèriques, mai millor dit, no? I la veritat és que, home, ens agradarà valorar al final què és el que li haurà costat al poble de Sitges, i aleshores jo parlaré.
D'acord. Doneu un cert marge de confiança en aquest aspecte?
Doneu un cert marge de confiança, però posant l'accent sobre el tema de que, per exemple, la Biblioteca Santiago Rusiñol, des de fa temps que l'arrosseguem aquest tema, i, home, sí que se'n farà una en el futur, però de moment tenim aquesta i l'hem de conservar i ha d'estar en bones condicions. Per tant, doncs, crec que és prioritari per cultura, abans que anar a fer les Amèriques, que aquesta biblioteca estigui en bones condicions.
Per tant, diguem-ne que, interpretant les vostres paraules, no esteu d'acord amb el criteri, però doneu aquest marge de confiança en la gestió econòmica del que hagi pogut ser aquestes exposicions.
Sí, jo vull
seria aquesta divisió.
Al final, el balanç econòmic, perquè al final...
És a dir, el criteri no el compartiríeu, el fet que Sitges s'hagi embarcat, per dir-ho d'alguna manera, amb aquestes exposicions, però... espereu al final, diguem-ne, al final de curs, per dir-ho així, per comprovar la gestió que s'hagi pogut fer dels números de tot plegat.
Serà una mica això, sí.
Serà una mica això. Des del punt de vista de per on de la liquidació del pressupost de l'any 2008, en fi, un dels temes de debat de, del ple municipal anterior, Andreu Bosch, hagués agradat encara que l'Ajuntament hagués estat més estricte en alguns dels seus àmbits?
Home, i tant. A veure, jo vaig exposar en el ple, i altres grups també ho van exposar, eh? És a dir, com podem ser el cinquè municipi de l'Estat espanyol en deute i endeutat, i el, em sembla que és el segon o el tercer de Catalunya, no? Home, s'explicaria si fóssim el cinquè municipi d'Espanya o el tercer de Catalunya en pobresa, és a dir, en ser un barri allò del més baix i que s'ha d'invertir en un moment de crisi, perquè és clar, home, es necessita que la gent doncs tiri endavant, no? Però no estem en el cas, és a dir, no és el cas de Sitges. Sitges no és ni el tercer per la cua en riquesa de Catalunya ni d'Espanya. Per tant, aquest deute no està justificat. O sigui que a mi em sembla que el que realment s'ha d'analitzar en aquest cas és això, és a dir, quin deute tenim en relació a la població que som. Home, ara em sembla que hem passat al capdavant a ser la població amb el preu del sòl urbà més alt de Catalunya. Ja hem passat a Sant Cugat i tot, no? Aleshores, doncs, això també dona la idea de quin nivell de renda es mou aquí, no? Per tant, doncs, no està justificat gens ni mica el que siguem un municipi tan endeutat.
Algú us podrà dir, però, a partir d'aquest nivell de renda, un municipi, diguem-ne, amb aquest valor del preu del sòl, és un municipi que pot tenir uns ciutadans també molt exigents amb els serveis que els pot donar l'Ajuntament, perquè des del punt de vista impositiu també paguen més, i per tant, si són més exigents amb els serveis, demanaran a l'Ajuntament més inversions perquè tot plegat estigui en condicions.
Jo crec que, a veure, aquí, si hi ha algun problema, és un problema general de tots els municipis turístics. Més que l'exigència dels ciutadans, que a mi em sembla que amb el tema del joc democràtic l'exigència hi és a tot arreu, és a dir, tots els pobles s'exigeix que els carrers estiguin nets, que siguin segurs, que hi hagi treball per la gent, etc, etc, no? O sigui, a tot arreu es demanen coses, no? I aquí, a veure, doncs, si hi ha algun possible dèficit explicable, és el que toca als municipis turístics, perquè en un moment determinat de l'any, doncs, tens molt més ciutadans a qui servir que no pas els que estan empadronats.
D'acord. No? Això ja sabeu que serà de difícil solució.
Però això, tots els municipis turístics estan tocats pel mateix problema. O sigui que això no seria explicació de per què ens singularitzem en el deute.
Doncs tornem a fer aquella qüestió que formulem a tothom. El que està passant respon a una conjuntura general o respon a una gestió?
Home, jo crec que en el cas de Sitges respon a una gestió. Però sí. La conjuntura general explicaria que, doncs això, que tinguéssim el mateix deute que d'altres municipis turístics de la costa catalana o tal, no? Però no és així, és a dir, que ens singularitzem en el deute. Per tant, doncs, és conjuntura general més gestió nefasta, una gestió que no és l'adequada, que va, això, per el que ja hem dit més una vegada, estirar més el braç que la màniga. I això, al final, es paga. No?
Què s'hauria de fer ara?
Austeritat, austeritat i austeritat. Jo ho he dit, i a més, em podríem dir, en el ple també ja vaig posar-ho de relleu, no? Davant de la doble possibilitat, una que és endeutar-se encara més, és a dir, anar a buscar els bancs, anar a buscar més crèdits, o bé, a pujar impostos, davant d'aquesta disjuntiva hi ha una tercera, que és austeritat. Doncs aquesta, la recepta d'Acció per Sitges, és austeritat. En un moment com aquest, més que mai.
Com s'aplica?
Home, d'entrada, ja ho hem dit.
Com s'aplica a partir d'un pressupost reduït respecte al pressupost de l'any anterior, però hem de suposar, segons el que comenta Andreu Bosch, que no prou reduït.
Home, no,
tant
no,
com
no.
Voldria Acció per Sitges.
No, de tota manera, més enllà d'anar a dir amb aquesta partida, perquè, per exemple, l'acció social, doncs aquí no s'ha de retallar, perquè justament ara, en aquest moment, convé doncs, donar un bon servei, no? Estar al costat de la gent que pateix. Però, home, des d'una cosa simbòlica com seria la retallada de sous, que ja vaig dir i repetir diverses vegades en el ple i també en mitjans de comunicació, doncs que seria una cosa simbòlica si vas a mirar en el muntant del pressupost municipal. Però ja que, per dir-ho d'alguna manera, la van espifiar a pujar-se el sou com s'ho van a pujar un 40% en el moment que ho van fer i de la manera que ho van fer, doncs ara seria una manera de rectificar i a més de posar-se en consonància amb la situació de molta gent que no és que estigui cobrant uns mals sous, és que hi ha gent que ja està acabant el subsidi d'atur, per tant, doncs, que ho està passant molt malament, no? Per tant, doncs, jo crec que en aquest moment seria el moment d'ells mateixos apretar-se el cinturó i de ser empàtics, és a dir, tenir correspondència, solidaritat amb la gent que està patint i rebaixar-se el sou, jo crec que no els costaria tant com... I per cert, que curiosament, això em sembla que ho vaig dir, ho vaig proposar el mes de gener, i gener o febrer, i l'Artur Mas, curiosament, al cap de dues setmanes o tres o quatre, semblava que m'hagués sentit, perquè ho va proposar justament del mateix govern de la Generalitat, o sigui que una proposta paral·lela, no? Dic, caram, noi.
En qualsevol cas, com dèieu, això seria un fet, diguem-ne, més de forma o més de demostrar sensibilitat, que no pas des del punt de vista de la Caixa, efectiu, no?
Sí, però voldria dir moltes coses, perquè és que de vegades... els polítics tampoc no podem atabalar la gent en dir, mira, aquesta partida pressupostària s'ha de rebaixar aquest 10%, d'aquesta altra un 5%, d'aquesta un... I al final d'aquests petits 10, tants percents doncs es fa un gran estalvi, no? Però per exemple, el que sí en un mitjà de comunicació es pot fer és això, els símbols que també donen idees de quines són les actituds, doncs aleshores posar-los de relleu perquè la gent també entengui què és el que Acció per Sitges en aquest moment està dient i què és el que realment es veu en el carrer, no? Els sous o, per exemple, aquesta despesa amb els sabatots aquells de la fregata.
O sigui que, en el fons, com a pensament, no estaria tant Andreu Bosch parlant dels números, que sí, sinó d'aquesta certa sensibilitat amb el període que es viu i dels gestos que creu que s'haurien de demostrar davant de la ciutadania.
Començant per aquí i després anem a analitzar cada partida. Cada partida pressupostària.
Sí, sí, sí. Sí.
Però comencem per aquí, pels gestos.
Pels gestos. Sí. I enteneu que no s'han fet prou gestos?
No, clar. Home, és que, per una banda, m'han dit que no amb el tema dels sous, però per l'altra, jo que veig, jo he demanat austeritat i veig, doncs, que encara es malgasten molt els diners dels sitgetans.
Què veieu?
Ja ho he dit, això s'inverteix a Amèrica, que és una aventura que ja veurem com acabarà, i ja et dic, la vull valorar al final, però, o per exemple, doncs, jo què sé, l'altre dia mateix estàvem en una reunió amb veïns i es queixaven de l'estat de les voreres de Vinyet i Terramar. I crec que és una cosa bàsica d'arreglar, no? És a dir, la gent ha de poder transitar adequadament per les voreres, i estàvem parlant dels casos de cecs que hi poden circular per allà, o de cadires de discapacitats, que no hi poden anar, perquè és que estan tan botorudes que no poden anar, no? I aleshores això és bàsic, i justament doncs, l'exemple del centre de disseny, no? És a dir, el centre de disseny s'hi va invertir més de 3 milions d'euros, és a dir, més de 500 milions de pessetes, no per comprar-lo, no, sinó per reformar-lo, una cosa que ja estava prou bé, i clar, potser hagués convingut abans que xulejar d'un gran centre de disseny, de disseny i de posar-lo de 21 botons i fer-lo tan luxós, doncs arreglar les voreres que hi havia uns metres més enllà, no? Primer arreglar les voreres, després xulejar de centre de disseny.
Us diran que el centre de disseny serveix per captar empreses i per tant per aportar...
S'havien captat anteriorment.
S'havien captat anteriorment.
Sí, per tant, doncs, no era... Jo crec que no era estrictament necessari, i més tenint en compte un moment com el que vivim en l'actualitat, i que hi ha dos grans hotels de Sitges que per congressos i convencions ja donen aquest servei, que va molt bé per al turisme de Sitges.
Heu fet llista d'allò que és estrictament necessari. I preguntem perquè en Lluís Mercè hi fèiem també una llista d'allò, el mercat, la piscina, la bienalització, la platja Sant Sebastià, no sé, què és, què no és, fins a quin punt una cosa és estrictament necessària o no, o per depèn d'aquí, o...
Jo crec que el primer que s'ha de mirar és que la vida dels sitgetans i sitgetanes tingui una certa qualitat, no? I quan dic això, doncs, per exemple, invertir en els serveis bàsics, que els serveis bàsics estiguin ben coberts i que tinguem un bon futur des d'aquest punt de vista, no? Serveis bàsics com l'aigua, ja saps el que jo he parlat en relació al tema de l'aigua, és a dir, els dipòsits que la gent té cadascú a casa seva és l'aigua que el municipi de Sitges no pot emmagatzemar amb uns grans dipòsits municipals perquè no té capacitat. O sigui, que i clar, i això vol dir manteniment, si s'han de canviar els dipòsits, vaja, que a més els dipòsits, quan tenen algun tipus de problema, de seguida s'han de canviar per altres que no són d'uralita, perquè l'uralita avui en dia està prohibida. Doncs,
tot i que recordem nosaltres paraules del regidor, em sembla que ens ho va dir, que a tot Sitges ara ja es poden sol·licitar comptadors, si així es vol.
Jo crec, sí, pot ser, pot ser, però de fet, realment, si la gent respongués d'una manera massiva a aquesta petició,
si aquesta possibilitat, voleu dir,
la companyia d'aigües no podria donar servei, perquè la capacitat del dipòsit que s'ha fet a Santa Bàrbara no dona per cobrir totes les necessitats de Sitges, no? Per tant, doncs, no podem perdre el temps en fer un segon dipòsit que aquest sí que donaria la possibilitat,
és a dir,
la tranquil·litat de poder-ho dir, i que si el dia següent hi ha 10.000 sol·licituds, doncs es pot donar aquest servei.
O sigui, el que ens comenteu és que si a hores d'ara es plantegés la hipòtesi que tots els veïns de Sitges, i sobretot, òbviament, els del casc antic, que són els que tenen majoritàriament dipòsit, sol·licitessin el comptador d'aigua, la companyia no podria assumir el que seria aquest canvi.
Haurien de seguir mantenint el dipòsit. I la gràcia del tema és, se t'espatlla el dipòsit de dalt al terrat i dir-li a la companyia, escolti, miri, jo no vull ni grues que em vinguin a treure els dipòsits, ni tornar a canviar les vigues dels dipòsits, ni res, jo el que vull és un comptador i connexió directa amb la xarxa d'aigua. Això seria perfecte poder-ho dir, i a més, estic segur que molts sitgetans i sitgetanes, en el moment en què ho sapiguessin,
no, que els escolten, segurament haurien pensat,
hosti, quin estalvi de diners, també, i que còmode, i que, vaja, meravellós, no? Doncs jo crec que això, poder-ho fer, serà un gran pas per als sitgetans, però no em vull centrar només en
l'aigua. Sí, parlàveu dels serveis bàsics, parlàveu de l'aigua.
Parlant, per exemple, del tema de l'electricitat. L'altre dia s'estaven queixant alguns veïns del carrer Santiago Rossinyol que, esclar, les línies aèries tant d'electricitat com de telèfon, doncs s'han de renovar, no? Perquè aquí la humitat de Sitges, doncs, castiga molt aquestes línies, no? I si s'han de soterrar o no, o com a mínim renovar, doncs això ofereix un bon servei als ciutadans. Oferir un bon servei als ciutadans jo crec que és bàsic en una població. I per exemple, el tema de la mobilitat, home, està bé, la bianalització, jo aposto per la plataforma única, però no sé si era la millor manera aquesta, la de fer la bianalització, i no sé si era la més econòmica tampoc, la que el poble de Sitges en un moment de crisi hauria d'haver encarat. El tema de mobilitat, ja saps, Vicenç, que nosaltres hem proposat des d'Acció per Sitges el tema de camins escolars, és a dir, cada dia, i en moltes poblacions de Catalunya, vaja, en totes les poblacions de Catalunya, jo diria que és una situació que es repeteix dia a dia, de dilluns a divendres, en temps lectiu, és a dir, des del setembre fins al juny, no? O sigui, que implica moltes famílies, molts pares, i durant molts anys. I jo crec que és bàsic que aquesta mobilitat diària estigui ben atesa. Per això, Acció per Sitges va proposar al govern la redacció de camins escolars per tal de facilitar que els nois i noies de Sitges, els nens i nenes de Sitges, puguin accedir a peu i en bicicleta amb seguretat en els centres escolars, i així aquesta mobilitat diària, doncs, sigui molt més fàcil. I a veure, sigui més fàcil i més econòmica també per als pares.
La reforma del Passeig Vilanova de poder ajudar a això?
Jo crec que sí, tot i que, com tu també saps, Vicenç, més d'una vegada he reclamat començar pel camí ral, perquè el camí ral és públic, és, en podríem dir, fàcil d'arreglar, ja de fet és transitable. Amb una bicicleta de muntanya es transita perfectament pel camí ral. L'únic que és clar, a mi m'hauria agradat que hi poguessin passar fàcilment a peu i en bicicleta de passeig, perquè camí i en quatre parxes ja n'hi hauria hagut prou. No ha estat la voluntat del govern, a mi em sembla que no tot s'ha de fer a lo grande, és a dir, allò, llums d'últim disseny, asfaltat especial, etc, etc. Potser de vegades amb quatre apanyos doncs ja n'hi hauria prou, no? I jo crec que el que reclamava era ben bé això, és a dir, fer-lo útil amb molt poc. Ara faran el del Passeig Vilanova, i ell, ho aplaudeixo, eh? Potser no és el millor moment, ara justament abans de començar a l'estiu, perquè posarà problemes de circulació en un moment en què, escolta'm, cada cap de setmana aquesta zona s'omple de gent que ve a Sitges a gaudir de les seves platges. No?
Però per si tant, cal aprofitar els diners, millor fer-ho, no?
Sí, però també potser s'hagués pogut preveure o començar-ho abans o començar-ho després de l'estiu. Després de l'estiu vol dir setembre, perquè de fet la falera banyatòria dels
no ho he sentit mai, persones, encara així, la falera banyatòria.
Una frase històrica.
Us ha sortit de l'ànima, això,
Sí, bueno. No, mira,
inspirada, no? Ho hem comprès perfectament.
Sí, de la gent, la gent de fora que ve a Sitges,
sí,
perquè
queda
comença
clar,
la temporada i comença a fer el calor i fa il·lusió, no?
Doncs, i que en vinguin comença... i que gastin, que deia aquell.
Sí, exacte, que gastin. Però vull dir que al començament de la temporada, és a dir, al maig o juny, si anem a mirar, l'aigua està més freda que no pas al setembre o octubre. Però al setembre o octubre sembla que la gent ja s'ha saciat de bany i d'aigua i de sol i de tot.
I necessiten esquiar.
I llavors, doncs al setembre, que gairebé, jo la recomanaria a qualsevol sitgetà i sitgetana que disfruti de les platges sitgetanes, sobretot al setembre, que ja estan més lliures, estan més netes, estan més de tot, no? I no fa tanta calor. Però, curiosament, doncs, al setembre ja no hi ha tanta gent, no? Doncs, escolta'm, començar-ho setembre.
Una qüestió més referent a mobilitat, perquè demà es presentarà també aquesta proposta de deixar la Ribera sense cotxes. Com la valoreu?
Nosaltres també ja ho vam dir en el ple, no? S'ha de fer bé, s'ha d'avisar els veïns, s'ha d'avisar per carta, s'ha d'escoltar la casuística de cadascun dels veïns. És a dir, primer de tot, que els veïns estiguem ben atesos, primer de tot. I que evidentment el visitant també se senti ben acollit, però jo crec que el Passeig de la Ribera és una bona aposta, que quedi al servei de sitgetans, que quedi com un espai lliure de cotxes, és bo, i no faig altra cosa que aplaudir la iniciativa, però també hi vull posar els punts sobre les is. Em pregunto, és el millor moment, justament ara, abans de l'estiu, d'encarar aquest mar magnum que representarà, o sigui, tancar l'aparcament a aquesta zona del poble? Nosaltres creiem molt més prudent en un moment que el poble estarà més encalmat, com és el setembre-octubre, també, doncs, començar la proposta amb tot l'hivern per davant per veure reajustos que s'haurien de fer o que s'hauran de fer amb aquesta nova situació, no? No sé, la veritat és que penso que és un error començar-ho ara.
Compartim un mateix criteri a la platja Sant Sebastià? D'una zona, diguem-ne, relaxada des del punt de vista de trànsit?
Això ja no és el mateix, perquè, de fet, la feina ja estarà feta, no? I aleshores, doncs, començar a gaudir d'aquest espai, doncs, suposa, doncs, això, que ens mantinguem amb la idea de que allà, a primera línia, no hi ha d'haver cotxes aparcats. I jo crec que vaja, també, si anem a mirar en capacitat d'aparcament, la platja de Sebastià tampoc no hi havia tants de cotxes per poder aparcar allà, no? Jo crec que la iniciativa de la platja de Sebastià ha estat una bona iniciativa, i de la mateixa manera que critiquem molt el govern quan cal, ara en aquest cas, doncs, deixant a part detalls, detalls de disseny, detalls d'execució, però vaja, vull dir que podríem més o menys discrepar. Nosaltres ja ho vam dir des de la primera reunió, Acció per Sitges va dir, però escolta'm, serà possible una platja de Sant Sebastià sense barana? No serà un problema de seguretat per a les persones? I mira, i al final, barana.
Us plantegem una certa inquietud dels veïns, o almenys tal com ens ha arribat a partir d'uns papers que s'han penjat. Els veïns del carrer Joan Maragall creuen, i potser és molt de sentit comú, que el trànsit que no passi per la platja Sant Sebastià passarà pel carrer Joan Maragall.
Home, jo comprenc la inquietud d'aquests carrers, d'aquest carrer del carrer Joan Maragall. De tota manera, bueno, m'agradaria veure la resposta del govern a aquesta inquietud i què és el que tenen previst en relació a això, però penso que aquests veïns no poden quedar desatesos amb aquesta petició.
Però clar, no hi ha massa... No sé si hi ha masses possibilitats a escollir,
nosaltres
o masses alternatives.
Preguntarem al govern què és el que ha pensat i aleshores, doncs, davant de la seva decisió, nosaltres també exposarem la nostra opinió en públic.
Mm-hmm. Perquè però no ho faríeu passar al trànsit? Es pot fer passar per massa llocs més, suposo, no?
No, però potser hi ha alternatives. Potser recomposant la direccionalitat de tots aquests carrers, doncs es milloraria molt la situació del carrer Joan Maragall. Mm-hmm.
3:15, no? Marxem de la mobilitat, perquè sobre la taula Acció per Sitges ha posat molts elements a l'entorn del tren orbital.
Com t'agraeixo la pregunta.
Per un costat tenim una posició en què es continua dient, diguem-ne d'una forma bastant ferma, que tot això està encara en les beceroles inicials, que en diríem si féssim servir el llenguatge allò dels avantpassats, i per una altra, sobre la taula, almenys Acció per Sitges ha posat, diguem-ne, molts punts, des de que entenen que s'han ofert poques possibilitats a l'hora de poder establir un debat a l'entorn del tren orbital, fins al que pot suposar això de situar una estació fora de l'estricte, diguem-ne, centre més urbà de Sitges o altres consideracions. És cert que tot plegat està en un moment molt inicial, o no?
Estem al començament, i això és cert. Però tu saps, Vicenç, que en l'administració qualsevol pas que dona és molt difícil de fer marxa enrere. Exemples, a Sitges n'hem viscut moltíssims. Per exemple, en un pla general el 89 es decideix que els Coix i Miropeix es poden urbanitzar fins a Vilanova, o fins al límit amb Sant Pere de Ribes, per ser més exactes. Però vaja, que es podia urbanitzar. No se li donava un altre valor al tema natural. Això no ens enganyem. Que era molt difícil també de preveure, de dir, escolta, en el futur es farà això. No? Però la realitat és que tu ja saps els problemes en què ens vam veure per evitar que aquella zona que té una gran riquesa natural i que ara avui en dia ja està reconeguda, aquesta riquesa, doncs no s'urbanitzés. No? I al final ens en vam sortir només en 2/3 parts d'aquells plans parcials que anaven a urbanitzar tota aquella zona. I lamentablement doncs hem de veure avui en dia la urbanització de Can Girona com ocupa un espai que a mi m'hauria agradat veure'l verge i veure'l d'una manera arranjada com a espai natural, i sobretot aquell hotel que envolta aquella torre, la torre Molí de Miropeix, doncs que a mi tan greu em sap que es fes en aquest indret, no?
Tan greu sap que em sembla que no hi heu posat mai els peus.
D'una manera oficial?
No.
D'una manera oficial? No.
D'una manera oficiosa?
Oficiosa, sí. És a dir, perquè hi va haver una sessió de treball que vaig haver d'atendre allà, i no hi va haver manera d'evitar-ho, però d'una manera oficial no hi he posat mai.
És que recordem un posicionament, diguem-ne, molt estricte en aquest aspecte. Però deixant de banda aquesta...
És simbòlic.
És simbòlic, també.
No tinc res en contra del Dolce,
ja ho veu dir,
ni dels treballadors del Dolce, i em sembla molt greu que es generin uns llocs de treball que són un servei.
Però no m'hi feu posar els peus.
Però no, perquè penso que aquest mateix hotel s'hagués pogut fer amb un altre indret que no hagués fet tan mal a la vista als sitgetans.
Deixant de banda això, tornant al tren orbital, tot plegat, tenint en compte el que ens comentàveu, creieu que cal anar molt en compte en l'inici del procés perquè després no hi hagi problemes de fer marxa enrere?
Exactament. Acció per Sitges, quan va veure que hi havia un termini obert per al·legacions per a un traçat que a nosaltres ens sembla que no és adequat, doncs de seguida vam anar a veure els grups polítics. Sí, és cert que potser s'haguessin merescut cadascun dels grups polítics més temps de reflexió, i l'únic grup polític que en podríem dir, doncs sí, és veritat, això va ser Esquerra Republicana, els quals agraeixo que tinguessin aquest marge de confiança i que a més a més s'han fet seva la proposta, però la realitat és que dins del termini Acció per Sitges i Esquerra Republicana han presentat una al·legació a la situació de l'estació a l'aquàtic i al traçat conseqüent d'aquesta situació. No?
Doncs anem per parts, tot recordant als oients que una cosa és el projecte del Ministeri, d'integració de l'actual via del tren per al casc urbà de Sitges, i una altra cosa és el projecte de la línia orbital ferroviària emparat per la Generalitat. El projecte de la línia orbital ferroviària, diguem-ne per dir-ho de forma fàcil, faria passar l'actual línia de Rodalies per la nostra esquena.
Sí, pel costat de l'autopista.
Per dir-ho d'una forma fàcil, pel costat de l'autopista. Sí. Què no us agrada d'aquest dibuix o d'aquesta proposta?
El primer de tot és que s'hagi pensat d'una manera equivocada que una cosa és el Ministeri i una altra la Generalitat. Primer de tot, estem en portes d'una transferència de Rodalies a la Generalitat. Segon, la línia orbital ferroviària s'ha pensat no amb ample Generalitat, sinó amb ample Ibèric, és a dir, amb l'ample Renfe, és a dir, que podrà enllaçar perfectament amb la línia de la costa. I, a més, pensem que en l'entorn de Sitges, línia orbital ferroviària i soterrament de la via del tren han d'anar junts, és a dir, tots són un, són la mateixa cosa, perquè realment de què estem parlant? Estem parlant de tren i de mobilitat, no? Per tant, doncs, no podem dir que una línia i l'altra van deslligades, que una cosa i l'altra van deslligades, i que si nosaltres tenim per una banda una estació aquàtic i una línia orbital pel costat de l'autopista, al mateix temps algú es tornarà boig i invertirà també en la mateixa comarca una pila de milions en soterrar la via del tren. O sigui que quedi clar, això és una disjuntiva: o bé se soterra el tren o bé tenim línia orbital per l'extraradi. I
què preferiu?
Jo penso una cosa i l'altra. Les dues coses juntes poden ser.
Ah, de fet, d'acord, és a dir, el que planteja Acció per Sitges no és una disjuntiva, una decisió entre un projecte i l'altre, o que un anuli l'altre, sinó que coexisteixin els dos projectes.
Exactament.
És a dir, el soterrament de la via del tren i la presència de la línia orbital ferroviària.
Exactament. I això és possible. Per què? Perquè uns estudis ja del 2006, un primer avantprojecte, que el Consell Comarcal de l'Alt Penedès ha dit, bueno, escolta, estudiem les infraestructures de l'Alt Penedès i el Garraf, com aniran en el futur, no? I com enllaçarà tot això amb la línia orbital ferroviària, perquè fa molts anys que se'n parla d'això, no? I ells van dibuixar una cosa que a mi em sembla molt interessant, que, a veure, que tampoc no la trobo del tot encertada, però com a línia mestra planteja la línia del tren que enllaci amb Ribes a través de les planes, de la plana est i Santa Bàrbara, i per sota del bosc de Can Bruguera, tot soterrat, i que passi per l'actual estació del tren. Soterrat tot. És a dir, que aleshores, pel preu de la línia orbital ferroviària, tindríem al mateix temps soterrament. No oblidem que en aquesta línia orbital ferroviària de prioritat per al govern de la Generalitat està previst que el 71% en aquest tram que ens toca sigui soterrat. O sigui, ja està previst que sigui soterrat la major part del que construeixi.
Ens permeteu, ens ho podeu tornar a dibuixar una altra vegada? Per fer-ho més o menys.
Més o menys la traça aniria pel següent. O sigui, la línia de la costa es mantindria per on està previst el pla general, no per la línia de la costa. És a dir, per on passa la línia del tren soterrada? Doncs per la carretera de les costes, per sota terra. Carretera de les costes, més o menys a l'alçada d'abans dels Mossos d'Esquadra, fa una molt suau curva i aleshores s'incorpora amb la línia de les costes a l'aigua dolç. Aleshores, per entendre'ns d'alguna manera, sí, per les barreres continua per l'actual línia, i a Can Perico mateix, tot soterrat,
sí,
i a Can Perico mateix aniria en diagonal a buscar el de sota de Bosc de Can Bruguera, i aniria a enllaçar amb l'estació de tren Park and Ride que hi ha a Sant Pere de Ribes, al terme municipal de Sant Pere de Ribes, per dir-ho d'una manera una mica més a l'est del Bel Air, de la rotonda del Bel Air, doncs una mica a l'est, o sigui a la dreta, mirant el mapa, del Bel Air. Doncs allà aniria a enllaçar i ja passat el terme municipal de Sitges ja sortiria en tram aeri fins a enllaçar amb aquesta estació, no?
Aquest dibuix que proposeu, l'ha proposat algú?
No, de moment, a veure, proposem.
Proposeu, que expliqueu.
A mi el que m'agradaria és discutir-ho amb una taula, amb tècnics I,
sí, perquè us diguessin si això pogués ser possible, si no és possible, com, de quina manera, quines afectacions, etc, etc.
Aquest dibuix que jo he fet virtual,
sí,
em baso ja en un estudi previ, és a dir, d'uns enginyers de Camins Canals, que van firmar aquest treball, aquest projecte, per al Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Em baso en això, és a dir, si ells ho van dibuixar, deu ser en bona manera possible.
D'acord, perquè què no us agrada de l'actual projecte?
Perdona, em baso també en una cosa que ja està referenciada en el Pla General, que si està en el Pla General, doncs també se suposa que hi ha hagut tècnics que s'han mirat del dret i del revés per dir que per aquí, que apuntar el soterrament per aquí, seria una cosa possible. No?
D'acord. Què no us fa el pes de l'actual, diguem-ne, traçat que s'ha dibuixat de l'orbital?
Primer de tot, que el traçat nou, aquest de l'orbital, substituirà el traçat vell, és a dir, el que passa pel centre de l'estació de Sitges.
I això està dit així, en ferm, assegurat?
Estem convençuts d'això.
Esteu convençuts?
Estem convençuts d'això. I després,
perquè una cosa és el convenciment personal, l'altra que es pugui assegurar o garantir així sobre el paper que això serà així.
Ningú ho dirà.
Ningú ho dirà. Però esteu convençuts?
Perquè, és a dir, el que comporta això, que és realment el greu, no és que la traça passi per allà a l'autopista. A mi em sembla perfecte que passi per l'autopista. Però que la condició és que l'estació es traslladi a l'aquàtic, això a mi em sembla nefast. Per què? Perquè canviarà la qualitat de vida de molts sitgetans i sitgetanes que van a treballar cada dia a Barcelona, que agafen el tren cada dia i que aleshores doncs hauran d'agafar un autobús previ per anar a l'aquàtic, per enllaçar allà amb el tren que anirà a Barcelona.
I algú no us podrà dir, per exemple, escolti'm, a Barcelona els de Sant Andreu, si han de venir cap a Sitges, doncs també passaran per Passeig de Gràcia obligatòriament, i hauran de fer, i hauran d'arribar, tal.
Sí, sí,
pregunto,
sí,
eh?
Si hi hagués allò, un dictador que digués, escolteu, sitgetans, ho haureu de fer així, doncs ens aguantaríem i s'ha acabat, i ho faríem cada dia, està clar, però estem en democràcia justament per millorar les situacions i perquè una situació nova no ens empitjori la que tenim. Per tant, doncs, anem a buscar la millor situació per als sitgetans i sitgetanes, per al conjunt, és a dir, on està vivint la gent, doncs allà volem el tren.
D'acord, o sigui, hi ha alguns aspectes del tren orbital que us fan pensar que aquest plantejament o aquesta iniciativa anul·la de facto, diguem-ne, la integració paisatgística de l'actual línia de la costa que proposa el Ministeri.
És que jo crec que al final el dibuix que se'ns farà és aquesta línia que, recordem, arrenca de Vilanova, a la sortida de Cubelles, passa per l'esquena nord de Vilanova, passa per Ribes i enllaça amb la costa, doncs aquesta línia substituirà la línia actual de la costa. Per tant, no caldrà soterrament, simplement eliminació de la línia i s'ha acabat. I aleshores, doncs, esclar, ja em sembla bé, que
recuperi l'espai, volem dir.
Sí, que sigui un espai urbà, etcètera, etcètera. I, ei, no perdem de vista les plusvàlues que això generarà, perquè això generarà molts diners, tant a Sitges com a Vilanova. A Vilanova també hi ha una estació antiga, per dir-ho d'una manera, que té unes grans cotxeres que allà es pot fer un piralidós, és a dir, una maniobra, en podríem dir, especulativa, bueno, que ha donat moltes plusvàlues i que evidentment també ha donat béns per al poble de Vilanova, però vaja, una maniobra com aquesta es pot repetir a les cotxeres de Vilanova.
Que tenim un minut, com ha de seguir aquest procés? Vostès van presentar les mocions, però diguem el procés en general d'aquest projecte del tren orbital, com ha de seguir, fins a quin punt s'hi pot influir, què els agradaria que passés?
Jo crec que Acció per Sitges i Esquerra Republicana han fet els deures, han presentat les al·legacions en temps i forma, per tant ja compta això, i les al·legacions són bàsicament amb la línia del que ha apuntat. Primer de tot, que s'ha de discutir dins la comissió del soterrament una i altra cosa conjuntament, i segona qüestió, que la ubicació de les estacions, de l'estació o les estacions, perquè no hi pot haver més d'una, a Sitges, doncs han de condicionar el traçat. No ha de ser el traçat que condicioni l'estació, sinó les estacions condicionen el traçat. I per cert, una altra cosa, una última cosa, perquè no vull que ningú s'ofengui, nosaltres diem, volem el tren on viu la gent, però estem parlant d'on viu una quantitat important de gent, no estem parlant que els de la Llevantina o els de Quim Mar no siguin gent, són també persones i tenen dret a unes facilitats en la mobilitat.
Voleu dir que ningú no se senti exclòs, de l'afirmació, de l'expressió. S'ha reunit la comissió de... S'ha de reunir pròximament.
Sí. Ells van anunciar ja una data a finals de maig i bé, doncs serà la primera trobada i jo crec que si anem amb esperit obert
trobarem es pot trobar vies de conciliació.
Una bona solució.
Sí. Doncs a veure si les vies es concilien. Les 12. Andreu Bosch, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
A tots vostès, demà hi tornem a les 9 del matí. Que va ser un molt bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.